Senyors, encara queda un mes. Veig que han escalfat motors, senyal que el tema és de vital importància. Si els professors responen, 700.000 alumnes aquell dia poden quedar-se sense classe, però en principi, des del seu punt de vista, és precisament per millorar la seva qualitat de vida a les aules.
Evidentment, aquesta convocatòria té una raó, i la raó és la nostra decepció davant de les bases presentades pel conseller d'Ensenyament en societat. Bases que haurien de ser doncs l'esquelet de la Llei d'Educació de Catalunya, i que tal i com estan plantejades doncs presenten per nosaltres greus inconvenients.
També tenim, com dèiem, en Josep Barceló per l'USTEC, que suposo que coincideixes bastant, no?, en les paraules del company.
Sí, coincideixo amb les paraules del company, i a més es pot fins i tot afegir que la llei, o almenys el que les bases ens indiquen, és que s'obre una total privatització del sistema educatiu. I això, doncs, evidentment té serioses conseqüències socials, perquè evidentment una privatització que permetrà a la llarga, doncs, diferents tipus de centres, implica que no tota la nostra canalla podrà tenir accés al mateix tipus d'ensenyament i a la mateixa qualitat, amb la qual cosa d'alguna manera s'anirà trencant la cohesió social que fins ara almenys l'ensenyament públic ha intentat, i jo penso que ha aconseguit, en la societat.
O sigui que considereu que de moment el text el que està emparant és que els pares decideixin portar els seus fills a una escola privada en detriment de l'ensenyament públic. Creieu que veritablement amb aquest text i per la informació que disposen ara pares i mares això pot produir-se?
Podria ser una de les conseqüències, però el que a nosaltres ens preocupa no és la capacitat d'elecció que puguin tenir els pares. Això ho consagra una llei d'àmbit estatal i poca cosa podem fer. El que a nosaltres ens preocupa és que amb aquesta llei no es compleixen cap de, com a mínim a Comissions Obreres, de els compromisos que hi havien en el Pacte Nacional per l'Educació, signat ara fa 2 anys, entre d'altres per Comissions Obreres, i en el que es contemplava un reequilibri de la xarxa educativa sostinguda amb fons públics, en el que es contemplava l'inici d'un esforç que portés a una inversió propera al que l'àmbit en el que estem inserits, que ara és del 2,4-2,5 del PIB i que hauria d'arribar al 6% per poder-nos equiparar en sistemes educatius de països de la Unió Europea i que estan en nom de tots, no? Com per exemple Finlàndia, i també hauria de servir per millorar les condicions dels que treballem en aquest sistema educatiu i del que els usen, així com l'augment de la qualitat i moltes altres coses que estaven en l'esperit del Pacte Nacional i que no veiem per enlloc en aquestes bases que estan acabades de presentar.
Adreçant-nos a l'USTEC, que seria ja un sindicat més específic de cara al professorat, quins són aquells punts en què reivindiqueu una millora per poder fer bé la vostra feina en el cas dels professors? Quins són aquells punts estrella?
Bueno, a veure, per nosaltres el punt estrella, i si ho vols ho podem dir que entra fins i tot dins de les condicions de treball, seria bàsicament intentar d'alguna manera lluitar contra la massificació que en aquests moments hi ha en les aules. Parlo de primària i de secundària, i no hem d'anar lluny, aquí mateix a Sant Cugat. Aquest és un dels aspectes més importants, i que d'alguna manera el conseller amb aquestes bases el que fa és una mica treure's el problema de damunt. Ho deixa tot als centres i diuen que els centres seran els que faran en el futur el que decidirà tot, fins i tot el tipus de personal que pugui entrar a treballar. Per nosaltres el tema de la massificació és un tema important i té unes conseqüències socials també, a part de que siguin condicions nostres de treball. No és el mateix que tinguem que treballar amb 30 i alguns més crios, per exemple, a la secundària, que puguem treballar amb 20. L'atenció serà millor per ells i les condicions de treball també millor per nosaltres. Aquest seria un aspecte, un, i no a l'estrella, però seria un dels importants, el tema de la massificació. El tema de, com deia el company de comissions, el tema de aconseguir la inversió que es té en països com del mateix estil que nosaltres i que no tenim aquí, inversió que serviria tant per recursos humans com per recursos d'altre tipus i que no es té. Aquests són aspectes importants que tenen, evidentment, una conseqüència, diguem, de tipus condicions de treball, però que també tenen una importància i una conseqüència social.
Evidentment. I molt, molt breument, volia preguntar-te, en relació a Sant Cugat, ja que estàs més trepitjant el tema, quina radiografia faries en aquest sentit? Perquè, per exemple, fa un any, amb l'aplicació de la sisena hora, sembla que la transició en quant a professorat va anar força bé aquí a la ciutat, però quina perspectiva teniu?
Mira, ara que aprofito això que dius per dir, a veure, quan amb la implantació de la sisena hora, que per cert l'USTEC no estava d'acord perquè no era això el que necessitava l'escola pública, però és un altre debat. Amb l'aplicació ha hagut una miqueta d'engany, ha hagut una mica de pastanaga, és a dir, inicialment es dota els centres amb més professorat per poder fer el tema de la sisena hora, però en canvi el segon any, és a dir, aquest que estem ara, l'augment de personal ja ha implicat una pèrdua d'hores per atendre a la canalla. Val? És a dir, que molta atenció, el que inicialment semblava que estava com a molt bé, ha hagut tota una entrada, i això és important, tota una entrada de 2 anys en els centres. Ara, el segon any, els recursos que es tenien que haver esmerçat ja han sigut menors, amb la qual cosa comença a haver una reculada que encara no es visualitza, però si segueixen aquestes condicions d'aquí un, 2 o 3 cursos serà una cosa que se'ls haurà d'explicar a les famílies. Sant Cugat, bueno, jo penso que Sant Cugat està en aquest sentit a la mateixa situació que les altres poblacions del voltant. És a dir, tenen més o menys les mateixes característiques, els mateixos tipus de centre, i una mica serà, o viurà, la ciutat viurà el mateix que viurà la resta de la comarca i la resta una mica del país.
Sí, el company de l'USTEC, em permet, sí. Jo no voldria fer polèmica. Evidentment es pot parlar d'uns certs incompliments per part del departament pel que fa als compromisos que va adquirir en els acords que va signar, com a mínim amb nosaltres, però jo remarcaria molt positivament, com ha fet la presentadora, doncs l'augment de personal educatiu que han hagut a les escoles de fa un parell d'anys ençà, un augment que no es deu ni molt menys únicament a la sisena hora. Hi ha un augment molt més significatiu pel que fa als tècnics de suport i també a l'augment de plantilles del professorat. Però bueno, aquesta és una, com tu has dit, és una altra guerra.
Sí.
Lo important és que aquí a Sant Cugat ara mateix tenim un dels augments demogràfics més importants de la comarca i que no estan assegurades les infraestructures i els serveis educatius necessaris per atendre l'augment que es preveu en molt poc temps. Aquesta és la tasca que les organitzacions sindicals, entre d'altres, tenim fer que el govern local i la Conselleria d'Educació es comprometin a assignar els recursos necessaris per poder atendre una població en augment. Ara fa poc s'ha inaugurat la 11a escola, però què passarà quan tota aquesta població educativa que està ara en primària vulgui accedir a secundària? On són els centres? I on està la planificació dels centres d'ensenyament de secundari públic necessaris per atendre a aquest augment demogràfic?
Sí, sí.
Aquesta és la pregunta que jo llanço i a la que invito les autoritats educatives i municipals a respondre.
I jo estic absolutament d'acord amb aquesta segona part de la teva intervenció, en el tema d'aquesta situació que està començant a patir Sant Cugat. Pensa que jo he dit que Sant Cugat estava patint també les mateixes circumstàncies, efectivament, no és que no volia concretar, estic absolutament d'acord amb el que acabes de dir, només afegeixo que és la mateixa situació que estan patint les localitats del voltant, és la mateixa, això és el que jo volia dir abans.
I a més, darrerament hem pogut sentir, de la mateixa manera que els sindicats es mostren en contra d'aquest text, empresaris, patronals, que al contrari doncs donen suport a aquest text d'en Maragall perquè fomenta la cultura de l'esforç, perquè dona més competitivitat a la formació dels estudiants. Suposo que n'haurem de sentir de tots els colors,
sí.
Però de cara al dia 14, per exemple, com veieu les expectatives de resposta per les mobilitzacions, les reunions que esteu fent, i tenint en compte que seran 4 setmanes en què treballareu moltíssim, quina és la vostra sensació aquell dia 14 de febrer?
La convocatòria, evidentment, està feta de cara als docents, però té un espectre molt més ampli, és a dir, està adreçada a tota la societat en conjunt. Penseu que el que ens juguem en la Llei d'Educació de Catalunya és molt. L'educació és, evidentment, un dret bàsic, i és un dret, atenció, que obre les portes de l'exercici dels altres drets. No ser ciutadà si no se té formació. Si l'educació, que és un dret bàsic, el deixem a mans del mercat, les conseqüències que es produeixen són desigualtat, i la igualtat en el terreny educatiu és bàsica per a una igualtat de condicions de tots els ciutadans a l'hora de tenir un futur. Per tant, ens estem jugant l'exercici d'un dret bàsic, ens estem jugant una educació de qualitat, ens estem jugant la gestió democràtica dels centres d'ensenyament, perquè aquest text, entre d'altres coses, pressuposa i obre les portes al que en diu una gestió indirecta dels centres públics, en mans, i els oferta i els posa en mans de cooperatives o empreses sense ànim de lucre. Això, evidentment, és contrari, absolutament contrari, al que s'entén doncs com un dret bàsic d'abast universal.
I ja per acabar, Josep,
sí.
Què en diríem, com dèiem, d'aquestes expectatives dipositades al dia 14? Què n'espereu, sobretot, de la societat civil i també de la resposta dels mateixos implicats, dels professors?
Sí, sí. Bueno, mira, t'he de dir que el que s'espera ja s'ha començat a produir, m'explico. És a dir, la primera cosa que s'ha aconseguit, i jo penso que és el més positiu que s'ha fet fins ara, és el tema de la unitat sindical de cara a la llei. Llei que, com diu el company de comissions, té totes aquestes conseqüències que ha enumerat ara mateix. Val? O sigui, primer pas ha aconseguit unitat sindical. Què vol dir? Doncs vol dir que davant de la societat, d'alguna manera s'està dient que tothom opina, tothom del món sindical opina d'una manera determinada. I per què és important aquest primer pas? Pues perquè és el que realment volem aconseguir, i és que aquesta vaga, d'alguna manera, el que vol és obrir un debat públic, un debat social, si vols dir, perquè es conegui doncs aquesta llei, l'abast que té, i també, d'alguna manera, es debati de forma social, és a dir, en la societat, es debati com hauria de ser realment el sistema educatiu d'aquest país. Això és important i és vital, perquè constantment un país, d'alguna manera, té que anar pensant en la seva manera de funcionar. Llavors, què esperem nosaltres? Bueno, esperem que s'obri aquest debat. Respecte a la vaga en si, doncs pensem que aquest començament, per nosaltres, molt bo, que ha sigut el de la unitat sindical, tindrà una, o sigui, revertirà en que haurà una resposta, jo penso que molt massiva, del professorat.
I si us demano molt breument un número de seguiment, us mullaríeu? Ni que sigui aproximat, o què n'espereu?
Ara mateix no es poden donar xifres, però esperem que la participació del professorat sigui massiva,
sí.
I esperem també que els companys de la concertada Si sumen, perquè també està en joc les seves condicions laborals
també.
En molt aquesta escomesa.
I a més els companys de la concertada coneixen molt bé el que és un ensenyament privatitzat.
Molt bé. Senyors, moltíssimes gràcies per les seves intervencions, tant en Marc Sangüesa, delegat d'ensenyament de Comissions Obreres de la Junta Personal de Barcelona, i Sant Cugatenc, també cal dir-ho, i també agraïm la participació en aquesta entrevista d'en Josep Barceló, delegat de l'USTEC pel Vallès Occidental. Moltíssimes gràcies, veurem com prospera aquest debat obert sobre el sistema educatiu públic i també veurem quin seguiment té la vaga el dia 14 i també si el govern de la Generalitat mou fitxa o no atès d'aquestes mobilitzacions. Moltíssimes gràcies en directe des del 91.5 de la FM i fins una altra.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Màgia al sang, màgia als ulls,
estàs passant. Sant Cugat a fons, el millor de la ciutat.